Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat. Els regals d'aquestes festes que vinguin de Jugueteria Jack, perquè tenim joguines en català, perquè segueixen sempre les normes de seguretat, perquè hi trobem els millors preus i perquè podem acumular punts en la nostra targeta Jack. I si ja tens la targeta, passa per la botiga i endut el full d'inscripció pel nou concurs de dibuix. Botigues a Olot, Lleida, Barcelona, Cornellà, Reus, Vilafranca del Penedès, Deltebre i moltes més localitats. Jugueteria Jack. Més de 100 jugueteries a tot Catalunya.
Ràdio Estel.
Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts una setmana més a Del Camp a Taula. En aquesta secció hem parlat en diverses ocasions de la importància de la investigació i la innovació. Ara ho tornem a fer coincidint amb la presentació aquesta setmana per part del conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, del Pla Estratègic de Recerca, Innovació i Transferència Agroalimentària de Catalunya pel període 2013-2020. Pelegrí ha insistit en que cal que augmenti la participació de les empreses en la política d'innovació del país, o el que és el mateix, que s'aposti per la col·laboració pública i privada en aquest camp. Penso que aquest és el camí a seguir. Però si hi ha una aposta per part de les empreses i no ho fa l'administració en investigació i innovació, no arribarem enlloc. I a l'inrevés igual. La clau de l'èxit està en l'equilibri.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. L'entrevista.
Recentment s'han atorgat les estrelles Michelin d'enguany. El restaurant L'O de Mont Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages, ha aconseguit la seva primera estrella, tan sols 6 mesos després de posar-se en marxa com a relleu de l'angle de Jordi Cruz, que es va traslladar a Barcelona. Avui parlarem amb el seu xef, en Jordi Llobet, però també ho farem amb Bernat Martí, coordinador dels Horts de Sant Benet, d'on procedeixen les verdures que després el xef fa servir per als seus plats. Bon dia, senyor Llobet, i benvingut al nostre programa.
Bon dia.
Tot i que ja havia treballat en un restaurant, que havia obtingut una estrella Michelin, m'imagino que aquesta d'ara, com a màxim responsable de la cuina, li suposa una satisfacció especial.
Doncs sí, pel fet d'estar al capdavant d'aquest nou projecte, doncs, i ser el cap visible del restaurant, doncs sí, suposa una satisfacció especial, però també és un repte, no?, i una pressió que no només per mi, sinó també per tot el meu equip.
I a més, han aconseguit aquest reconeixement en pocs mesos. Com s'ho ha fet?
Bueno, doncs, de fet, nosaltres cuinàvem ja per el nostre objectiu era l'estrella, però era una mica el dia a dia i com que som un restaurant molt jove també ens ha agafat una miqueta per sorpresa, no? Però bueno, nosaltres teníem l'objectiu de l'estrella i la veritat que no ens l'esperaven tan aviat, però contents de que ens l'hagin donat ja.
Perquè, perquè ho entengui d'una manera el gran públic, no?, els nostres oients... Què suposa per un restaurant tenir l'estrella Michelin?
Home, per nosaltres és un reconeixement a la feina que estem fent, no? I és una injecció de moral molt forta per nosaltres i per seguir lluitant i el dia a dia i intentant de cada dia millorar el que estem fent.
Sí, perquè un client a l'hora de triar té molt en compte, o sigui, un restaurant... O com curiositat, a vegades poden venir com a curiositat de dir, home, aquests tenen estrella Michelin, aviam si són tan bons o què fan, no? Pot ser una curiositat, no?, de dir...
Sí, hi ha gent que li agrada doncs anar a restaurants així, que siguin de nivell, I també hi ha gent que, per dir, ostres, doncs anem a provar-lo, no? A veure què tal és. Tenim una miqueta de clients de tot, però de fet, des que ens han donat l'estrella, doncs, el nombre de reserves doncs, ha augmentat, sí, sí, considerablement.
Perquè funcioneu bàsicament amb reserves o també, si un es presenta, el podeu servir o com funciona?
Sí, nosaltres aconsellem que reservin prèviament, però també, clar, si hi ha gent que ve de lluny, per exemple, i arriba aquí i està tot ple, també sap greu, no?, una miqueta, per això sempre nosaltres aconsellem que facin la reserva prèviament perquè no es puguin trobar, que llavors no els puguem servir.
Perquè teniu obert tots els dies?
No, obrim de dijous fins a diumenge i fem dijous migdia, fem divendres migdia-nit, dissabte migdia-nit i diumenge migdia.
O sigui que són uns dies molt concrets i per tant...
Sí, és més de cap de setmana, com aquell que diem.
Que també poden aprofitar, suposo, paquets d'aquests que puguin venir al complex de Montsant Benet, suposo.
Exacte. Sí, sí, aquí a Montsant Benet hi ha diferents activitats que la gent que vulgui gaudir de passar el cap de setmana poden fer la visita al monestir, poden visitar els horts, poden visitar la Fundació Alícia, poden dinar a la Fonda, poden dinar al Món, poden dinar amb nosaltres, al Ló. Vull dir, tenen diverses... El ventall que oferim és bastant ampli.
També va ser millor cuiner jove d'Espanya el 2008. Com es va ficar amb això de la restauració? Ja li venia de família o va ser una cosa...
Bueno, no de família directa, perquè els meus pares no són cuiners, però els meus pares coneixien la família del cingle de Vacarisses i, com aquell qui diu, jo em vaig criar entre fogons. I llavors va ser una miqueta això, els meus inicis, ja de petit estava corrent per la cuina del cingle de Vacarisses. Llavors ja vaig estudiar a l'escola d'hoteleria de Manresa, la Joviat, i després de la Joviat ja vaig entrar com a un professional de la cuina, sí, sí.
I com definiria la seva cuina?
Doncs la nostra cuina és una cuina de proximitat, és una cuina de temporada. És una cuina d'autor que fem servir conceptes d'avantguàrdia però sense deixar la tradició de banda. És com una... Seria tradició, avantguàrdia i producte de proximitat. I... En el qual producte de proximitat tenim el luxe de tindre el sort de Sant Benet que ens donen productes i varietats de molta qualitat.
Sí, d'això parlarem ara. I altre producte que utilitzin? Amb el tema, per exemple, de carns o peixos, també utilitzen?
Sí, sí. Amb això és més complicat de ser més de proximitat, però sempre que podem fent servir. Per exemple, aquí a Viladordi fan un colomí excepcional que, per exemple, el fem servir. De peixos, ja ho sabem, que el peix del Bages, com aquell qui diu, és el bacallà, per la seva tradició. Però actualment podem trobar qualsevol tipus de peix i qualsevol tipus de carn, que si no la trobem de proximitat, doncs el anem a buscar ja on faci falta, per donar la qualitat, la màxima qualitat.
I pel fer el maridatge, els vins també ho cuiden, el tema, tenint en compte que aquí... Ja a la zona hi ha una important denominació d'origen?
Sí, sí, és un punt fort nostre també, que ara la Irene, que és la nostra cap de sala i sommelier, que intenta aprofitar tot aquests vins que són del Pla de Bages i fem servir aquests tipus de vins, però també, ja et dic, no ens tanquem només amb el vi de baixes, també fem servir altres tipus de vins.
Sí, el que passa que, bueno, el de la zona ha tingut una importància, s'ha anat implantant a poc a poc, quan va sorgir l'ADO costava que la zona, els restaurants en tinguessin, i a poc a poc ha anat tenint una implantació important, a més. De negres també té algun blanc, com el Picapoll, que és específic de la zona, no?
Sí, sí, una varietat autòctona d'aquí. i hi ha diversos tipus, però ja et dic, nosaltres els gastem i els potenciem alhora, sí, sí.
Perquè un picapoll amb què podria maridar?
Home, doncs un picapoll doncs, des d'un peixet o un tipus de carn així suau, jo el maridaria. Mhm. No perquè allò és el típic, no? Un vi blanc picapoll no pot anar amb una carn, doncs aquesta regla de tres avui en dia, i més si parléssiu amb la Irene us ho diria, que això és una miqueta a gustos, no? Però un maridatge d'un picapoll amb una carn pot funcionar, amb un formatge pot funcionar o amb un peixet pot funcionar. Mm.
Quin paper juga l'equip de treball en tot això, no? Amb el premi, amb la feina...
Bueno, l'equip de treball és la base de tot aquest projecte, no? Sense ells no seria possible res de lo que ha estat possible. Des de la Dina, que és la meva mà dreta, el Genís, que és el nostre pastisser, l'Albert... i a la sala, que és molt important per nosaltres, des de la Irene, que ja t'he comentat, que és la nostra cap de sala i sommelier, hi ha la Marissa i el Joan, que fan una feina extraordinària dintre la sala, que són com els nostres ulls a dintre... O sigui, nosaltres no veiem el que passa dintre la sala, són ells els que ens diuen anem bé, faltaria això, li ha agradat, no li ha agradat... És una miqueta els nostres ulls a la sala.
Perquè alguna vegada et fa sortir algun client o per comentar alguna cosa o no és habitual?
Sí, 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 cada cop més, eh? Allò de poder-te saludar i comentar i que puguin opinar sobre si els ha agradat o no els ha agradat i tot això, doncs cada cop més, sí, sí.
Això és el preu de la fama, que es diu.
Una miqueta potser sí, eh?
T'obliga a sortir una mica del teu paper, perquè al final el teu lloc és la cuina, no? I,
sí,
evidentment,
sí, sí.
Si un client ho demana, suposo, doncs... s'ha d'atendre i encantat, suposo, d'atendre'l.
I tant. I a més, quan un client et demana i que et vol veure i vol expressar-se-la, tant sigui per bo com per dolent, jo sempre ho dic, que la crítica constructiva, com aquell que diem, a mi m'interessa més la que ens puguin dir ostres, doncs això no m'ha semblat tan bé perquè no sé què, no sé quantos, saps? Això m'interessa més per poder millorar dia a dia una miqueta, saps?
És que amb això, la paraula crítica, també hi ha la crítica positiva, perquè també si et diuen que està bé una cosa, també saps que vas pel bon camí i que allò agrada, no? Perquè si no saps tant ni per negatiu, si sempre la crítica és negativa, tampoc saps si vas
si
bé o no vas bé.
Si ho fem realment bé o ho hem de canviar o què hem de fer, sí.
I això és
la raó.
Llavors, parlàvem abans del producte de proximitat, que té molta importància, i sobretot de les verdures que provenen de l'hort de Montsant Benet. Com s'organitza per tenir cada dia verdures i si hi ha una programació per poder cuinar-les? Perquè, clar, suposo que si no seria molt difícil, no?, si no hi hagués una programació.
Sí, el que el Bernat, amb el Bernat hem fet un calendari de productes, que són productes de temporada... varietats dels horts i també algun producte silvestre que hi ha per l'entorn dels horts de Sant Benet, no? Llavors, sota aquest calendari que tenim marcat amb el Bernat, doncs ell cada dia al matí, jo li demano, escolta, Bernat, demà al matí què tindrem? Què tenim? Què hi ha que estigui més al punt, més bo? Què ens pots oferir? I llavors, sota el calendari i parlant constantment amb el Bernat, doncs ell ens subministra, doncs cada matí que li demanem ens porta el que li demanem o el que ens pot oferir millor de l'hort.
Perquè ara diríem quins... són els productes de temporada que esteu fent servir aquests dies?
Ara, per exemple, ens està portant molt coliflor, cols, bledes, carbassa, escarola, el nap negre, remolatxa, productes així.
Perquè llavors aquest pla, per exemple, la coliflor, fas un plat específic amb la coliflor? O...
Sí, ara, per exemple, la coliflor estem fent és un llobarro rostit que fem amb un cuscús vegetal, que el cuscús vegetal és la coliflor, que la tallem, aprofitem les puntes de la coliflor i queden molt petitetes, i llavors queda, queda com molt semblant al cuscús. Llavors nosaltres li diem cuscús vegetal. Llavors això va com de guarnició amb, el, amb un llobarro de costa que estava a Mercadet, amb una aigua de ceba de Figueres, i llavors van diferents purés de productes, com pot ser una pastanaga escalivada i feta puré, una aubergínia blanca feta puré, una nyàmera feta puré, i tot això decorat amb flors i fulles silvestres.
Pel que veig, pel que hem anat parlant, veig que la carta, més que fixa, la va adaptant una mica en funció de l'època de l'any.
Sí, sí. Segons l'època de l'any, segons els productes que tenim tinguem de temporada, amb això muntem la carta, que la canviem cada més o menys cada 2 mesos, 3 mesos.
I els clients són molt exigents?
Bueno, aquí els primers exigents som nosaltres mateixos amb el nostre treball, no?, del dia a dia. I llavors a partir d'aquí, amb la nostra exigència de diària, com aquí diem, doncs el client és una miqueta exigent, sí, però també és una miqueta obert, no? O sigui, es deixa aconsellar molt per nosaltres. Nosaltres fem un menú, que és el li diem el menú curt, que aquest menú no saben el que mengen els clients. Llavors nosaltres cuinem i servim uns plats que no saben el que menjaran, bueno, si ho volen saber la Irene els explica, però es deixen aconsellar i són molt oberts a provar coses noves.
I aquest menú que té un primer plat, un segon plat...
Aquest menú consta de 2 aperitius,
sí.
Llavors ens fem 3 entrades, un peix, una carn i un postre.
I quin preu aproximat té?
El curs surt a 55 euros.
Amb tot això?
Amb tot això, sense beure.
Doncs doni-do, perquè mira que hi ha coses per menjar.
Sí, sí, sí.
Doncs agraïm al Jordi i a l'haver pogut parlar amb vostè i felicitats per l'estrella Michelin aconseguida.
Moltes gràcies.
Fem una petita pausa i continuem parlant amb en Bernat Martí sobre els horts de Montsant Benet.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'Agrocaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. Agrocaixa, impuls al sector agrari.
A Mafriseu entenem que l'alimentació és, sobretot, salut. Per això som una indústria càrnia amb els màxims segells de garantia de la Unió Europea i la certificació de producció ecològica. El respecte pels animals i del nostre territori són bàsics per nosaltres, perquè sense control no hi ha garantia. Mafriseu, la carn ecològica de la Seu d'Urgell. Vedella, poltre, corder i porc. Qualitat i cura des del 1961. Informa-te'n al 973 35 14 92. El projecte Quilòmetre Zero, fet al costat de casa, de Saja, ofereix els millors productes de proximitat directament del productor a casa. Entri a la web www.km-0.cat i faci la seva cistella online amb els millors productes de proximitat amb garantia d'origen, frescos i de qualitat. Quilòmetre0.cat garanteix qualitat i proximitat.
Acabem de parlar amb el xef del restaurant L'O de Mont de Sant Benet, Jordi Llobet, i ara ho farem amb Bernat Martí, el coordinador dels horts d'aquest complex. Hola, senyor Martí.
Bon dia, hola.
Acabem de veure que per la cuina de Jordi Llobet són molt importants les verdures. Què es pot trobar a l'hort de Mont de Sant Benet? Hi ha varietats locals?
Sí, de fet és un hort, és un projecte de la Fundació Lícia, un dels quals els seus objectius és difondre i recuperar les varietats tradicionals, locals o tradicionals, com vulguem dir, sí.
I llavors, em podria explicar una mica quin tipus... Ara, per exemple, en aquesta època de l'any, què tenim? Perquè mira, jo sé que feu uns tomàquets molt bons.
Sí, a l'estiu...
Però em sembla que no és època ara de tomàquets.
No, ara, no, ara tenim de penjar aquests, que és un tomàquet molt típic de Catalunya, que es guarda uns mesos, que ens va molt bé per segon tomàquet, però el típic tomàquet més sucós d'estiu, aquest ja s'ha acabat.
És que aquest vaig tenir el plaer de poder-lo degustar a l'estiu.
Doncs ara, diguem... a l'hora de temporada que tindríem ara és un hort, podríem classificar com verd, no? Mm-hmm. Cols, coliflors, bròquils, espinacs, naps, bledes, enciams, els últims, també perquè ja les gelades són severes, escleroles, etc. Tot el que la fulla aguanta, Tenim, per exemple, 6 varietats de cols tradicionals, Heu de pensar que normalment les cols que comprem quan anem al mercat, totes són, diguem, varietats que podríem dir millorades modernes, Però nosaltres plantem les que plantaven els pagesos tradicionalment, Varietats amb noms, pell de galàpet, d'alfadrí, bueno, n'hi ha diversos noms, i aquestes, i són les que tenim nosaltres per diferenciar i estudiar, diguem, la seva aplicació en la cuina.
Perquè les llavors, com les heu aconseguit, de pagesos de la zona?
Mira, de diverses fonts, Una seria els pagesos, a vegades la gent ho sap, no? Ostres, tenim aquest hort, jo tinc això, ho voleu provar? Ostres, sí, molt bé. També hi ha associacions de llavors arreu de Catalunya que fan aquest treball de prospecció, no? D'anar recuperant aquestes varietats que s'estan perdent, no? Per l'evolució de l'agricultura, diguem-ne, I aquests també ens han facilitat unes quantes, no? Hi ha diverses fonts, diguem, ens han arribat de diferents llocs.
Perquè sé que hi havia una varietat, si no m'equivoco, que era l'albergínia blanca, pot ser?
Sí, l'albergínia blanca és un producte d'estiu que aquí, diguem, li van començar una empenta perquè és una veritat que aquí es cultivava però només amb autoconsum, no arribava a comercialitzar-se, no? Nosaltres vam veure que era un producte molt bo, amb moltes qualitats a la cuina, i vam dir, home, això val la pena donar-ho a conèixer, no?, i compartir-ho. I el Fundació Alícia, aquí a Montsant, vam fer una mica de difusió, de propaganda, de campanya.
Perquè diferència amb la convencional és més suau, és més...
Mira, sí, la blanca és una planta també molt, molt productiva i molt, molt agraïda i és més melosa, Potser és menys amarga, és més blanca, no s'oxida tant, Vull dir, més blanca quan la talles, No, evidentment per fora, no s'oxida tant i per fer alguns plats, Jo a vegades dic, no?, que li agrada una albergínia escalivada, això ben potent, per dir d'alguna manera, doncs potser li va bé la negra, no? Però qui busca una cosa més suau, la blanca és molt melosa, molt agradable, no? És molt bona, no? I creiem que es mereixia un lloc millor del que tenia,
I a part de les verdures, també teniu alguna de fruita de cara a l'estiu?
Fruita, sí, tenim varietats de presseguers, de pruneres, d'alguna de ametller i sobretot de pomes i pereres, Tenim una col·lecció de varietats tradicionals importants, de pomes i pereres, en total 40 varietats de pomes diferents i 20 de peres diferents recollides d'arreu del territori, Són arbres petits que van creixent, perquè és un projecte que té 5 anys, La fruita va a un altre ritme, però també intentem veure amb aquestes varietats quines poden ser indicades, no?, en la cuina d'avui dia, encara que sigui a la temporada que li toca, Estem fent un treball, sí.
Perquè amb aquestes varietats, després, a part de poder-les utilitzar a la cuina dels restaurants que teniu al complex, també suposo que la Fundació Alícia, que es fan diferents proves i plats i d'això, també s'utilitzen, suposo, no?, per experimentar.
Sí, diem que en general els productes dels horts, a part de servir al restaurant del complex, com molt bé has dit, ho servim a Alícia quan els seus treballs gastronòmics, és un material que té, diem, de primer, fresc, acabat de collir, amb molt bones condicions i singular, no?, perquè són varietats pròpies. I també la botiga Montsant Manet, alguns d'aquests productes també es poden comprar quan és l'època. Ara podríem comprar espinacs, per exemple.
I feu una gran producció, o suposo que pel terreny que teniu aquesta és limitada?
Bueno, els horts, que són dos emplaçaments diferents, amb el pomar i amb tres, no són molt grans, però són importants en producció hortícola, diguem. i a l'estiu sí que tenim bastant una punta de productes bastant grossa, i llavors l'excedent el que fem el portem al banc dels aliments a Manresa, bueno, a la plataforma dels aliments diem, a Manresa.
I a l'hort treballa molta gent?
Mira, a l'hort, a part de jo, no, que coordino un projecte i que m'he d'estar una mica tot arreu, també el preu del canó, tinc els meus companys, són d'una fundació, que és Fundació Empans, que treballa amb personal, diguem, amb discapacitat intel·lectual, i el portem entre tots, el treballem entre tots. Hi ha tres nois, soc jo i tres nois més.
I ja per acabar, estan a la zona on estan, la climatologia influeix en les varietats a plantar?
Sí, i tant. Cada lloc, diguem, del món o de Catalunya, cada comarca té el seu microclima i té la seva varietat que li va més bé, no? Això li confereix sempre el paisatge, diguem, i de retruc, diguem, als productes que en traiem del paisatge, de la proximitat, un caràcter propi, no? Per exemple, aquí ara ja farà molt fred i carxofes no en podem collir. En canvi, baix Llobregat, doncs ara comença la campanya, Cada lloc té la seva cosa i el que li va més bé, que li funciona, I això també una mica de diferència, no?, la peculiaritat de cada lloc, a veure
què ens dona. Sí, però aquí el Pla de Bages, sobretot, quan venen les gelades, són fortes.
Sí, són fortes. Avui hauríem d'estar ben bé a 5 o 6, 7 a 0, sí. A 4 o 5, segur, sí. Les cols, per exemple, les cols s'hi fa fresca, amb la gelada es trenca la fibra, i això fa que siguin més meloses i baixi l'amargantor i sigui molt bona. Una col gelada és el millor moment de menjar-la. Per això la col és un producte d'hivern.
Doncs agraïm a Bernat Martí que ens hagi pogut atendre i complementar l'entrevista que hem fet amb en Jordi Llobet.
Moltes gràcies a vosaltres.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Aviram.
A la llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu ha cotitzat a 0,95 euros al quilo, baixa 6 cèntims, i el groc viu sobre granja a 1,08 euros al quilo manté, per tant, el preu en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,65 euros al quilo, baixa 9 cèntims, i el groc canal a 1,64 euros al quilo repeteix respecte a la darrera setmana. La gallina pesada, marcat 0,52 euros al quilo, puja 10 cèntims, i el gall 0,18 euros al quilo, mantenint aquest darrer la cotització en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la llotja de Bellpuig, a la categoria XL, als de més de 73 grams, s'ha fixat aquesta setmana a 1,04 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,79 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,76 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,58 euros. Totes les cotitzacions repeteixen respecte la darrera setmana.
Ubi.
A l'escorxador de Mercabarna, el xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat de 7,40 euros al quilo per canal. El de 10,6 a 12 quilos a 7 euros al quilo canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 6,05 euros al quilo per canal. Tots els preus baixen 20 cèntims en relació a la setmana anterior. El cabrit ha marcat 13,60 euros, per tant, es manté.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,2 quilos s'ha fixat a la llotja de Bellpuig aquesta setmana a 2,35 euros al quilo. Repeteix el seu preu.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
D'històries, d'arguments, de cultura, de talent, de llibres i més, amb Emili Pacheco. Els dissabtes a les 9 de la nit, la literatura i la cultura prenen forma a Ràdio Estel, de llibres i més. Cada dissabte de 9 a 10 de la nit a Ràdio Estel.
Música. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Festival Rialles al Centre Artesà Tradicionarios. El dissabte 30, la companyia B, amb l'espectacle infantil La Rateta K. I a la nit, Impropon, amb la companyia Improacatomba, els actuals campions del Campionat d'Improvisació d'Itàlia. Més informació a info@ritmepropi.com. El Festival Rialles al Tradicionarios. T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos. L'actualitat.
La granja Casanyer de l'empresa Gescàcer, situada al Massilles, ha aconseguit el Port d'Or de Diamant a la 20a edició dels prestigiosos Premis Port d'Or. Es tracta d'una explotació familiar amb 1.700 reproductores de cria i producció en fases, que està completament adaptada des de l'any 2012 a la nova normativa de benestar animal porcí que va entrar en vigor el gener d'enguany. El Port d'Or a la màxima productivitat se l'ha endut la granja Caracac de l'empresa Granges Terragrisa de Santa Maria de Corcó, amb una mitjana de 32,38 garrins desgetats per truja productiva i any. Com poden veure, van creixent cada any més aquesta productivitat. A més, i coincidint amb el 20è aniversari del Port d'Or, que organitza l'IRTA de la Generalitat, s'ha guardonat a Joaquim Clop, de la Granja Clop de Lleida, per ser l'explotació que més vegades ha estat nominada en tot aquest temps. Finalment, cal destacar que Catalunya ha estat una vegada més la triomfadora en aquests prestigiosos premis, amb 24 estatuetes rebudes, seguida d'Aragó amb 9.
Del camp a taula.
Tu que coneixes bé AgroCaixa, m'aconselles que hi porti els ingressos?
I tant! Aquí tots són avantatges. Sempre parles amb experts en productes agraris, aconsegueixes un bon rendiment i ara, a més, et donen una motxilla molt pràctica.
A la Caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'argudell, el picual i el frantollo. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369. El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, avui parlarem del julivert, una planta de tiges cilíndriques, estriades i branquelloses. Les fulles són de color verd brillant i ofereixen un sabor agradable lleugerament picant. El julivert té un valor nutricional de 55 calories per cada 100 grams i la seva estacionalitat és tot l'any, a l'aire lliure. El julivert és una bona font de vitamines A i C, riboflavina, niacina, calci, ferro, fòsfor i potassi. Pres en petites dosis, estimula la gana i la digestió. A mi es va bé mastegar-lo, per exemple, per treure's el gust d'all de la boca. Normalment s'utilitza fresc i trinxat, afegit a les sopes i guisats de carn o bé peix. Des de sempre no s'acostuma a vendre, sinó que s'obsequia als clients, sobretot als mercats. Com a curiositat, podem comentar que el julivert procedeix de les costes rocoses de la regió mediterrània, però es troba de manera subespontània a totes les regions humides i fresques. Els principals productors són Holanda, Itàlia, França i Israel. El volum de comercialització Mercabarna va ser el 2012 de 1.998 tones.
Del camp a taula. El plat.
En aquesta secció tornem a tenir un segon plat com la setmana passada. Què ens portes per als nostres oients, Mercè?
Isidre, mira, avui els hi porto un plat d'aquell per sucar i pa, eh? Un àpat contundent i de foc lent, galtes de porc amb vi negre. Què et sembla?
Ara que ve el fred, jo crec que molt bé.
Sí, no?
Que ja tocava el fred.
Que ja tocava. Per tant, és un plat d'aquests de digestiu, eh? Que hem d'estar hores i hores per digerir-lo, però val la pena, Isidre.
A més, els ingredients ja veuràs
ja
que
són forts.
Són fortets.
Doncs vinga, passem a repassar els ingredients per preparar aquestes galtes de porc amb vi negre. Necessitarem un porró, 1,5 litres de vi negre, 2 cebes, 2 patates, 4 dents d'alls, 4 galtes de porc, 4 pastanagues, oli d'oliva, sal i pebre, una mica d'allioli i una mica de farina.
I com l'elaborem?
Doncs primer de tot posem l'oli en una cassola i daurem les galtes passades per farina i salpebrades. Una vegada estiguin daurades, les retirem i reservem. En el mateix oli sofregim les verdures, és a dir, les pastanagues, el porró, les cebes i els alls, totes tallades petitetes. Afegim també les fulles de llorer i deixem fer uns minutets. Afegim les galtes i deixem sofregir uns 15 minuts. Passats aquests 15 minuts aproximadament, aboquem el vi negre i ho deixem reduir fins a la meitat. Aleshores, Isidre, posem el brou i deixem coure a foc lent, tapat durant una hora. Una vegada que les galtes estan tendres, retirem del foc i la salsa es passa pel xinès. Recomano, per cert, acompanyar el plat amb una bona amanida verda. Recordeu que, fet d'un dia per l'altre, quedarà molt millor. Ja sabeu, si teniu una recepta tradicional o bé un plat favorit i el voleu compartir amb nosaltres, ens ho podeu enviar a la web del programa delcampataula@radiostel.cat.
Bon profit!
Del camp a la taula, els dissabtes a 1 del migdia a Ràdio Estel. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció, que cada setmana realitzem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, avui parlarem amb Maria Àngel Rial, d'Oli Migjorn, que elabora oli d'oliva verge extra ecològic a Cardona. Benvinguda al nostre programa.
Bon dia.
Com va sorgir la idea de produir un oli ecològic amb oliva arbequina a la comarca del Bages?
Bueno, pues la idea va sorgir perquè nosaltres tenim una finca de 12 hectàrees, de les quals 8 és de cultiu, i la tenim bastant així amb terrassetes, no? Llavors, per fer-hi cereal, pues eren unes terrassetes que, com que les màquines cada vegada són més grans, no es podia fer. Se'ns va ocórrer allò de les oliveres, perquè tot voltant del bosc, doncs ja n'hi ha d'oliveres, no? Llavors ens va semblar que podia ser una zona on hi podien anar bé, i a més ho podíem fer ecològic, ja que estem envoltat de pins i d'oliveres, no? La idea va venir per aquí, el tenir aquesta finca amb aquesta orografia tan peculiar que no s'hi podia fer pues, cereal ni gran cosa més, no?
I quan van començar? Perquè, clar, fins que es produeix l'oli, o sigui, s'elabora l'oli, hi ha un procés, no?, de la plantació de les oliveres.
Sí, bueno, nosaltres aquest any ja fa 6 anys, no?, que vam fer la plantació. És clar que els primers anys doncs, no en vam treure res. Però des de ben principi doncs, ja vam demanar la reconversió ecològic perquè ens va semblar que ja que hi havia poques hectàrees, doncs que ho havíem de fer bé. En aquell moment em vaig informar de quina era l'olivera que es podia adaptar més amb la nostra zona i bàsicament també enfocat a on jo volia vendre aquest oli, no? Em van dir que l'arbequina era una de les varietats més productives, i a part de ser més productives, l'oli de l'arbequina, l'oli aquest més suau, doncs és un bon oli per la gent que no tenen massa costum de gastar oli, com pot ser a l'estranger, no? Uh-huh. Llavors, una de les idees que vam tenir des del principi era fer un oli de molta qualitat i poder-la vendre a l'estranger, bàsicament per poder-li treure un valor afegit més alt, ja que la finca era petita, no? I aquest és una mica el resum pel qual nosaltres doncs vam apostar per l'arbequina.
Sí, perquè quantes hectàrees tenen?
Doncs tenim 8 hectàrees, i amb aquestes 8 hectàrees hi ha unes 4.000 oliveres.
Déu-n'hi-do. I llavors, això que està parlant de l'estranger, on l'estan distribuint i quin tipus d'envasos fan?
Bueno, nosaltres al moment estem distribuint al mercat nacional, perquè per vendre a l'estranger encara tenim poca producció, no? Ja dic, les oliveres fa 6 anys que es van plantar, però els 4 primers anys, doncs molt poc. Llavors, aquest poc oli que hem anat fent, doncs l'hem anat venent doncs, en botigues gourmet de Barcelona, en restaurants d'un nivell, no? És a dir, en llocs que ens ho valorin, no? Pels restaurants, el tipus d'envàs que fem servir és l'ampolla de quart, que ara amb aquesta nova normativa, doncs això ens obrirà encara més portes, perquè tots els restaurants hauran de tenir oli amb ampolles que no es puguin reutilitzar, per dir-ho d'alguna manera, amb la qual els que fem oli de molta qualitat, doncs això ens va bé. I després, dels països a l'estranger que m'has demanat, he començat amb dos països, no? Que és a Mèxic i a Filipines. Són dos països que no hi ha massa tradició de l'oli, i la veritat és que quan tenen un oli així, doncs el valoren molt i molt bé. Hem fet envius petitets, perquè és el començament, però bueno, ja se m'hi ha afegit algun altre país doncs, que tindria ganes de consumir aquest oli, no?
És curiós perquè normalment quan parlem amb empreses de on distribueixen i tot a l'estranger, justament aquests dos països no solen sortir habitualment, no? Tot i que
aviam, no,
Mèxic,
però...
Mèxic és un potencial molt, molt fort amb molts productes, no?
Sí. Sí, d'oli no en tenen, vull dir, no en produeixen ells allà, tot l'exporten. Uh-huh.
I llavors, també van a fires per promocionar-se i donar-se a conèixer?
Bueno, hem anat a alguna fira local, després hem anat a Barcelona, la de Mercat de Mercats. La veritat és que la Diputació ens ha ajudat bastant. I aquest any que ve, el 2014, anirem a Alemanya amb una fira que es diu Biofac, que és una fira exclusiva de productes ecològics, no? I pensem que és una de les fires que hem d'estar presents, ja que en aquesta fira doncs, hi va gent de molts països i gent que busca doncs, això, producció ecològica, que és el que nosaltres tenim.
Perquè també elaboren un oli convencional amb una varietat autòctona, la corbella, que en el futur també serà ecològic, no?
Sí, bueno, aquesta és una varietat autòctona, com has dit, i de moment és convencional perquè són oliveres velles, aquestes... hem estat més aviat salvatge, que hi ha els caps dels marges, plenes d'esbarzes. Fa un parell d'anys que ens hem dedicat a arreglar-les i a vendre aquest oli per veure si agradava, no? Llavors hem vist que és un oli que agrada molt, que té unes qualitats organolèptiques molt bones, i aquest any que ve, el 2014, doncs nosaltres ja farem dues plantacions, que faran un total de 3.000 oliveres. Des del primer dia que es plantaran, doncs ja estaran en el període de reconversió, i els 3 anys... quan comencin a produir, doncs ja podran ser ecològiques, no? Però, mentrestant, l'oli que s'estem comercialitzant és, ja t'ho dic, és oliveres que estan en cap de marges, que no es poden fer ecològiques perquè o hi ha camps de cereal, o hi ha bosc, o... és una mica complicat fer-ho, no? I la producció ecològica serà la plantació nova.
Tal com ha dit, la seva aposta és clarament per la qualitat, per un producte de qualitat. S'han fixat objectius a curt termini?
Bueno, els objectius que tenim és de fer el millor oli del món, no? I per fer el millor oli del món, pues, tenim feina, perquè hi ha molta gent que fa oli, i gent que fa oli molt i molt bo, no? Nosaltres no veníem del sector de l'oli, encara que siguem pagesos, i aquests anys és any d'aprenentatge, no? Nosaltres ens estem assessorant amb gent que sabem que ho fan bé per aprendre'n, i perquè l'objectiu és aquest, no? Fer el millor oli del món, si podem.
Però estan treballant i col·laborant i tenen gent experta en la matèria, no? Experts.
Sí, 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 ja t'ho dic. Això és un projecte nou, bueno, nou de fa 6 anys, i com que encara que siguem pagesos no arribem al sector de l'oli, i en una zona on sí que hi havia oliveres, però ningú es dedicava a produir oli per vendre, la gent fer oli per casa i pels amics i veïns, no? Doncs aquí no hi havia estructura d'oli, llavors hem hagut de buscar assessors de fora, però bueno, buscant tot es troba, no? I jo penso que tinc un bon equip i en uns anys, doncs, tant la Corbella com l'Arbequina serà... La de l'oli migjorn, doncs, pensem que serà un oli doncs, de molta, molta qualitat.
Doncs...
Penso que fem extracció en fred, al fer extracció en fred, doncs, les produccions també són més baixes, però l'oli que surt és de molt bona qualitat, és el top del top.
Doncs agraïm a Maria Àngels Rial que ens hagi parlat de l'oli d'oliva extra verge ecològic migjorn.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'agenda.
El dilluns 2 de desembre es fa a Camprodon una jornada sobre la trumfa de la Vall de Camprodon i a Torroella de Montgrí sobre la nova PAC 2014-2020 i la normativa de venda de proximitat. Ja el dia 3, a Montesquiu, acull una jornada sobre eines senzilles i innovadores per emprendre i millorar l'empresa. La Tallada d'Empordà sobre el control de males herbes sense herbicides en conreus extensius. A Camprodon sobre el poltre de muntanya del Ripollès i les Borges Blanques sobre la poda de l'Ametller amb plantacions amb rec. El dimecres 4 realitza a les Masies de Voltregà una jornada sobre els criteris de poda. A les Borges Blanques sobre la introducció al tast de l'oli d'oliva verge extra i a Solsona una amb el títol El talent jove també a les empreses rurals de la Catalunya Central. El Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que del 2 al 11 de desembre l'Escola de Capacitació Agrària de Targa realitza un mòdul específic de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader. Del 2 al 16 de desembre la Unió de Pagesos organitza a Sant Boi de Llobregat un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. I del 3 al 10 de desembre es fa a l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer un mòdul específic de benestar animal en explotacions ovines.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'Agrocaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. Agrocaixa, impulsa el sector agrari.
Més proteïnes, més minerals, més vitamines i menys greix. És Bruneta, la carn de vedella de Mafriseu amb identificació IGP, atorgada per la Unió Europea per la seva qualitat i control estricte del procés. Una carn ecològica que prové del respecte a l'animal i al medi ambient. Bruneta, la vedella dels Pirineus catalans a la teva taula. Informa-te'n al 973 35 14 92. Les fires.
Del 6 al 15 de desembre torna a fer-se una nova edició de la tradicional Fira de l'Avet d'Espinelves, un certamen que ens assenyala cada any que ja estem a les portes de les festes de Nadal. Per a conèixer més coses de com es presenta, parlarem amb Aida Blancafort, una de les gerents de la fira. Benvinguda al nostre programa, senyora Blancafort.
Hola.
Suposo que ja ho tenen tot a punt per una fira on els avets són els principals protagonistes. Quina és la previsió de vendes i quina és la varietat més venuda? Jo sé que ho anem repetint any rere any, però bueno, hi ha molts oients que potser no ho saben.
Cap problema. Sí, per suposat tenim tot ja preparat per la Fira de l'Avet, que comença el divendres de la setmana que ve. Els productors i cultivadors d'avets ja estan començant a arrencar els avets perquè hi ha una previsió similar a la dels altres anys, ja que, com dieu, és un producte estrella i es creu que es vendran uns 4.000 avets. Normalment sempre volta per les mateixes varietats, que és bàsicament el Pielcelsa, el Normaniana i també el Pismajuani, que és l'especialitat híbrida que tenim aquí al poble d'Espinelves. Uh-huh.
La gent encarrega els arbres o els tria a la mateixa parada?
El més bonic de la fira, i crec que és una de les coses que la fa especial, és que es permet triar i remenar els avets, i a la gent això els agrada molt. Poden escollir entre avets de totes mides, tipus, formes, més alts, més baixos, més poblats o menys, i tot i que sempre acaba triant el menut de casa, això segur.
El que passa que és delicat, no? Perquè si toques les branques molt i d'això, et cauen, o sigui que han de vigilar, o sigui, poden triar i mirar, però suposo que han de vigilar, no?
Sí, bueno, sempre hi ha els cultivadors allà que t'assessoren, depenent de si el vols interior, exterior, si vols que tingui una durada més o menys superior o així, sempre el cultivador assessora a les famílies i visitants de la fira.
I han fet alguna acció perquè els dies entre setmana vingui gent i aquesta no s'acumuli els dos caps de setmana que hi ha?
Sí, això sempre és complicat perquè, clar, la gent quan té disponibilitat és en els festius i caps de setmana. Tot i així, preveient que aquest any hi ha 5 dies laborables entre cap de setmana i cap de setmana de la fira, hem preparat activitats dirigides a diferents col·lectius, una més per a grups, que inclou, a part de la visita de la fira i el dinar, també una visita a l'Arborètum, que així es poden veure tot el tema de la cultivació d'avets. I per a les escoles s'ha preparat un dossier pedagògic que especial per poder fer activitats durant la visita a la fira.
I quants visitants esperen?
Segurament baixarà una mica en relació amb altres edicions on els dies festius queien entre setmana, però esperem mantenir bastant amb els que estem acostumats. Si més no, el poble l'estem preparant ja per tenir aquesta capacitat de les 50.000 visites que normalment tenim.
I els aparcaments i tot preparat a fora, perquè una de les curiositats és aquesta d'aquest poble, no?, que queda en pendent i els aparcaments queden, bueno, a fora, diguem.
Sí, nosaltres, molts veïns cedeixen terrenys que tenen per poder fer el màxim d'aparcament possible per facilitar l'accés als visitants. Aquest any el ve finalitzat les obres de l'Eix, això ens permet tenir majors espais que abans els ocupaven amb camions i material de les obres. Per tant, aquest any preveiem poder tenir bastant més aparcament, més capacitat, si més no.
I el que no faltarà és la mostra d'arts i oficis, no?
Correcte. Com cada any, hi ha bastants artesans que ens venen aquí al poble i fan una exposició del que normalment durant l'any treballen a dins dels seus tallers. I són oficis tan tradicionals com el cisteller, l'esperdanyer, el vidrier i... Bueno, com cada any, això. A part, disposem de diferents exposicions, que també noves aquest any, que, bueno, la de pintura, i després també venen artesans del feltre i l'Espai Montseny de Viladrau, que ens tractarà temes de llegendes de les guilleries, que així la gent es podrà situar una mica en l'entorn on es troba el poble d'Espinelves.
Bueno, que a més hi ha moltes llegendes per aquesta zona.
Sí, de bandolers, de fades, de bruixes...
Això agrada. I... Tant els grans com els petits.
I tant. Crec que serà molt interessant. A més a més, de la manera que s'ha muntat, crec que serà una de les novetats bones.
No, perquè sempre es parla dels petits, això de bandolers, fades i tot, però els grans em sembla que també ens agrada tot
i
això.
I tant, la curiositat de tots ens pica, aquesta curiositat de saber aquestes històries, i més si estàs al mig del poble, que et parla de l'entorn, que t'ho sents molt més pròxim.
I tampoc faltaran les parades de productes agroalimentaris artesans, suposo.
Correcte. A la Fira de l'Avet el que sí que sempre intentem és en el moment d'escollir les parades dels artesans que vinguin, és que siguin de temàtica nadalenca i que siguin artesans, per mantenir aquest caràcter rústic o rural que té sempre la fira i que ja porta 33 edicions tenint-la i que la caracteritza.
Sí, el que no li havia preguntat, bueno, tot i que ho ha anat dient pel mig, quines novetats tenen enguany? O ja les has anat esmentant totes?
Sí, bueno, ja les he anat mencionant bastant totes. Potser el tema de les actuacions, com a visita tindrem la Grossa de Cap d'Any, que ens vindrà a visitar el dia 6 de desembre, i després també tindrem espectacles de màgia durant tot el dia, tots els dies de la fira. És màgia artesana, que fan els seus propis productes de màgia i de més, i ho ensenyaran als nens i nenes que s'acostin.
Doncs agraïm a l'Aida Blancafort que ens hagi parlat de la Fira de l'Avet d'Espinelves, que el proper divendres 6 de desembre obre les seves portes al públic.
Perfecte, moltes gràcies i us esperem a tots.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
I fins aquí l'espai d'avui. Esperem que els hagi agradat i la setmana vinent tornem a Del Camp a Taula amb molta més informació i entrevistes relacionades amb els sectors agrari i agroalimentari de casa nostra, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.